Nom complet.
Romà Ribas Artau.
Se'l coneix com a...
Com en Romà de la Parra.
Data de naixement...
El 17 de març del 43.
Lloc de naixement...
Aquí Lloret.
Actualment viu a...
Aquí Lloret mateix, al carrer Vall de Venècia, número 29, primer primera.
Professió...
Pues ara jubilat.
Afició principal...
Pues mira el teatre, el ball, la música m'agrada molt, donar classes de country, anar a caminar... En fi, la feina típica d'un jubilat ara.
El seu ídol és?
Si parlem del futbol, pues, amb Messi sense cap dubte.
I el seu menjar preferit?
El peix.
Molt bon dia a tothom, molt bon dia, Romà.
Bon dia, noia.
Avui tenim aquí en Romà Ribas, aquí molts lloretencs coneixem com en Romà de la Parra, i ara explicarem per què, però és que a més tenim moltes coses per comentar, perquè ja ens has dit professió jubilat, afició principal, 300.000 coses que a més les dus a la pràctica, que ara veurem d'on treus el temps, perquè a vegades ho diuen, no?, quan una es jubila té menys temps que el que tenia abans. Romà, comencem parlant, si et sembla, per cronologia, del per què Romà de la Parra.
Bueno, jo tota la meva vida laboral ha estat a la bodega. Jo, el pare, junt amb un altre senyor, el senyor Joan Planelles, van fundar la Parra. Per cert, que sé que hi ha una petita controvèrsia en el lloc que va néixer la Parra, diguéssim, que es va fundar. La Parra no es va fundar en el carrer Cervantes. La Parra es va fundar l'any 53, al carrer del Màrtirs, al costat d'un típic sabater, que era en Martell, en una casa que en deien de Cala Morell. Allà és on va néixer la Parra, i no era tot una bodega com se la coneix aquests últims anys. Ara en dirien un local híbrid o de tot servei, perquè la meitat del local era souvenirs, barrets i tot el que es venia en un puesto de turístic, i l'altra meitat era botes, i venien pues, vins, licors i conserves també a granel.
I el local el va crear el teu pare?
Sí.
I després qui el va traslladar de lloc?
Bueno, nosaltres la mateixa família, perquè en allà, bueno, suposo que el pare va veure que se li feia petit, perquè llavors hi ha una altra cosa, que en aquell temps el pare era el carter del poble. Era el carter del poble.
Llavors, combinava les dues coses.
Combinava totes dues coses, a correus al dematí i a la tarda, pues, doncs això va ser que jo pues, tingués que ja, en pocs anys, ja tingués que anar cap allà a posar-m'hi a la feina.
Pocs anys, quants?
Pues mira, devia tenir pues, 16 o 17 anys, més no,
I fins a la jubilació?
Fins a la jubilació.
Déu-n'hi-do,
Fins a la jubilació, sí.
I és normal que tothom et conegui com a Romà de la Parra.
Per això em va quedar aquest nom, i encara ara, bueno, la gent del poble, diguéssim, els que m'han anat coneguent en tants anys, perquè, és clar, coneixes a molta gent, i llavors, ostres, mira, en Romà de la Parra, ja saps? M'agrada.
I què tenia la Parra d'especial? Què diries que tenia?
Mira, jo potser diria que... Aquell temps d'aquest tipus de locals no n'hi havia cap. Hi havia el bar de Can Maitanquis, que era el típic bar del poble de tota la vida, i llavors ja para de comptar, ja no hi havia res més. Un puesto que venguessin vi, gots i copes i licors, tot això no existia. La típica bodega no existia. I llavors, el poder el ser la primera que es va posar, i llavors això pues, va ajudar-hi molt.
I el tipus de client que hi havia en aquella època?
Bueno, sempre hem tingut una gran, diguem, una gran barreja de clientela, des dels els paletes, els fusters, els pescadors. Pescadors allà a casa hi feien vida. Jo us en podria anomenar moltíssims d'aquell temps, com que hi havia una llar de foc, doncs arribaven i es covien el peix allà, i si no venien els paletes, que també es feien una torrada, el que sigui, perquè... Pues perquè aquells anys l'ambient del poble també suportava, m'entens? Era diferent.
Però els pescadors arribaven amb el peix que havien pescat i que els havia sobrat o que es quedaven
per ells? Sí.
I se'l feien allà mateix?
I se'l feien allà mateix. I nosaltres els hi deixaven plats, els hi deixaven d'allòs, i ells mateixos s'ho covien. Llavors jo no feia res d'aquest tema, s'ho feien ells, i llavors allà s'ho menjava, llavors feien el gasto normal de la casa, el vi, el cafè, el carajillo, el que hi havia.
Perquè vosaltres servíeu menjar també o no?
No, no, això va venir més tard.
Va ser una...
Això va venir més tard de lo que són les tapes. Les tapes va ser com una evolució normal, diguéssim, del negoci.
Perquè ara quants anys fa que et vas jubilar?
Jo ara fa 8 anys.
8 anys. I des del 16 fins al 65, és a dir, Lloret ha canviat moltíssim.
Sí, no té res a veure.
La Parra també va anar canviant.
Va anar canviant, però molt a poc. No va ser un lloc, un bar que de cop i volta veus que es transforma i passa d'un, diguem-ne, d'un tipisme d'uns anys a una modernitat. No va ser aquest el cas. A casa, poder això hi va ajudar-hi molt, que es va mantenir aquella essència dels primers anys sempre.
I recorda amb nostàlgia tot aquell temps, tota aquella manera de fer, o potser... Sí que hi ha records macos, però està millor ara.
Mira, la vida amb un bar menja molt. Jo crec que totes les feines, tots els negocis tenen els seus pros i els seus contres. Però la vida d'un bar menja molt una persona. Jo, moltes vegades, i comentant-ho a casa, inclús a la meva dona i tal, com pot ser que aguantessis tants anys amb aquesta feina? Perquè tingues en compte que un bar, com els altres fan festa, tu treballes més. Entens? I llavors, què passa? Pues, a casa passava això. El fi de setmana, molta gent havies de treballar. Però què passava? El dilluns ja t'esperaven que obrissis perquè venien tota la gent d'allà del barri, ajuntament, cap aquí, cap allà, i se'n refiaven d'aquell esmorzar, de fer l'esmorzar d'allà. I llavors què passava? No podies tancar. I llavors això, anys. I moltes vegades... fa que la família inclús se'n ressenti també, m'entens? Perquè no pots estar a casa totes les hores que voldries i, mira, i llavors té la contrapartida també,
Cuidado, també té coses bones.
També té coses molt bones. Coneixes molta gent, et relaciones molt, saps? I això també t'omple, saps? També.
I treballaves de dilluns a diumenge?
Sí, sí, tota la setmana. Tota Sempre. La setmana oberta, llavors, esclar, hi ha horaris i tal, però normalment el dia allà dintre.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Tot i així, el dia que vas baixar la persiana, quin sentiment...
Em vaig espantar.
Sí? Per què? Quin sentit?
Amb el sentit de que dic, bueno, arribaré a casa i demà de matí què? Demà de matí què faré? M'entens? Però va, això va durar 24 hores.
Ara no va dir, això va durar molt poc, clar, no? Perquè...
Va durar 24 hores, però aquell dia sí, aquell dia va ser dur, saps?
Sí?
Sí, sí, però no he sigut mai home de sofà, diguem-ne així, m'entens?
Home, i després d'una vida tan moguda,
exacte,
difícil.
Exacte, fora del rato d'havent dinat, allò que te sentes un moment i fas allò un cop de cap, m'entens, i vingues ja marxando a fer alguna cosa, no? Poder aquest dinamisme, aquestes ganes de fer les coses també m'han ajudat molt, no? També, i llavors, com te dic, el primer dia em vaig espantar una miqueta a veure què passarà demà, però l'endemà passat ja me'n vaig anar a buscar activitats.
I ara en parlarem d'aquestes activitats. Per anar tancant el tema de la Parra, era un bar molt, molt de poble. Es treballava també amb turistes?
Moltíssim. Pensa que a casa, amb aquesta sèrie d'anys i pel tipisme que portava el local, des de pescadors, paletes, a tota aquella gent que van començar a venir aquells anys amb la maleta, que es feien les cloaques al poble, que van portar tanta gent, tota aquesta gent es va anar quedant en el Lloret. I són molts, els anem coneixent ara encara, que ja s'han afincat aquí, tenen fills i tal i qual, i tothom s'ha integrat en el poble, no? Pues tota aquesta gent passaven per allà, tots passaven per allà. Però llavors venia la segona part, la part del turista. Per allà ha passat tothom. Des del típic turista de calces curtes i la camisa florejada i la màquina de retratar penjada, pues allà està passat hasta la Carolina de Mònaco, ha passat ambaixadors, han passat bueno, futbolistes de tots els principals del món han passat per allà.
En Messi no, no?
No, en Messi ja va arribar tard. Si no, també segur que era vingut, eh? Segur, en Kubala, d'allò, bueno, moltíssim, i us aniria... El que passa que ja amb els anys ja se'n va anant l'idea de molta gent, no? Mm. Però ja et dic que personatges, moltíssims, eh? Moltíssims.
Ei, has comentat quan van fer les cloaques al clavegram aquí a Lloret.
Exacte.
Que és que va venir molta gent per construir-ho.
Exacte, sí, sí, esclar. Aquí no hi havia prou mà d'obra. Pensa que aquest temps estem parlant d'un poble de 2.000 habitants.
Mm, clar, avui en dia 40.000, perquè la gent es faci una idea.
Exacte, m'entens? I llavors aquí va ser com va haver-hi el boom fort ja de cara a fer-se ja hotels i tot això, i aquí no hi havia prou mà d'obra, aquí es havia de portar gent d'allà on fos.
I els que sou de Lloret de tota la vida, aquest el Lloret-Lloret, no? El pedigrí lloretenc,
sí, sí.
El típic, no? que la gent jove li molesta força, aquest, i tu de quincanets, no? Tot
sí.
Això. En aquesta gent, us molesta l'evolució que ha viscut Lloret?
No,
era
jo...
molt millor quan éreu 2.000?
O... No, era diferent. Era diferent. Llavors, pensa que aquell temps tots vivíem d'una altra manera, la gent feia vida al carrer. Era una altra història, m'entens? Llavors això ha portat, junt amb el turisme, bueno, junt amb el turisme principalment, ha portat la gran evolució del poble, m'entens? I fins a arribar a el que som ara.
En tot cas, doncs és com ha anat i tornar enrere no es pot, però tot i així... No sé si ara serà massa complicat, però alguna anècdota que recordis, o amb especial carinyo, o alguna anècdota divertida des de darrere la barra?
Ui, no sabré, ara aquest moment...
No sabria.
Ja et dic, potser el rebament a molts de personatges, com ara deia, per exemple, la família de Mònaco, que llavors venien pel ratlli, venien pel ratlli, que el gendre corria i tal i qual, i van comparèixer allà amb els que ara són casats, que llavors eren nens, i es va parlant sobre aquesta gent. Això sí que me'n recordo una miqueta, perquè és clar, és un cas que no te l'esperes, no? Diu, escolti, tal, aquesta taula la poden guardar-la i tal i qual, que vindran uns senyors, no ens va dins aquí, sí, cap problema, molt bé, van venir, coi. Els hi vam servir el menjar, que llavors ja fèiem tapes variades, sortit de tapes de tota classe, vam allò i no hi havia cap problema. I vam tenir, diguéssim, com una anècdota de mala sort, diguem-ne així, una anècdota de mala sort, que un periodista, un reporter, els va descobrir. I llavors aquell va fer córrer la veu. I esclar, ostres, aquí Lloret, la princesa de Mònaco i tal, a la parra... Ja t'ho pots figurar, no? Clar, va començar a venir, va venir gent, i aquella gent, doncs mira, si pretenien allà doncs estar-s'hi, no sé, dues hores menjant tranquil·lament, doncs van bé de menjar d'allòs i anem-se'n, entens?
Ja,
allòs, perquè va haver-hi un agòbio, però no t'ho pots pas figurar, eh?
No. Però vosaltres els havíeu reconegut quan van venir o no?
Al principi no, després sí.
I
després sí.
L'essència seguia sent la mateixa, per això no vau canviar res perquè fossin...
Sí, sí, sí. Una altra petita que tenim també, doncs, al principi que el president Pujol va ser a la Generalitat, va venir un dia aquí a Lloret, i era el vespre, i estava en el descat, bueno, jo ho vaig saber després, no?, perquè en el despatx de l'alcalde, i devien estar d'allòs, i va voler un cafè, i... I es va baixar a l'agonzil que hi havia llavors. Diu, Romà, diu, mira que el president vol un cafè. Cap problema. Doncs jo agafo, em poso al davantalet, un d'allòs, un cafè, el vaig tapar-lo, tal i qual, la tassa, i cap a dalt. senyor president, un cafè, ja està. I avall, passi-ho bé. Vull dir, són cosetes, no?
Sí, no? Que coses que queden en el record.
Em recorda la vida, saps? Sí.
Doncs, Romà, també comentàvem, no? Tot això són anècdotes dels anys...
Sí, i segur que si anéssim rumiant en mica en mica en sortirien mil, eh?
Trauríem un llibre.
Bueno!
Però ara deies que baixes la persiana i t'espantes perquè dius, demà què?
Exacte.
Però això de seguida dèiem que ho vas omplir perquè avui en dia no pares.
Sí, és que molta gent m'ho deia, no? Esclar, com ho saben, mira, tal dia tanquem i tal i qual, i llavors, ostres, i ara què faràs? I ara què? Escolta, la vida de jubilat és un avorriment. Que això, escolta, mira, allà en el banc d'en Sirofós i et veiem per allà sentat i tal i qual. No sé ni allà on és el banc.
Perquè no has tingut ni temps de seure, eh?
No. Vaig començar a mirar coses que m'agradaven, que no podia pogut fer massa per aquelles raons que te deia jo abans. M'agrada molt anar a caminar, m'agrada molt la muntanya. Ja de jovenet anàvem uns amics, ja ens anàvem cap a Tremp, i allà estàvem una setmana fent muntanya, cap a la Vall d'Aran i tal, en Joan Bernat, en Manel Sorís, i llavors en Sobranyes, mare de Déu, i aquells anys, saps? Ja de joves, eh? Però llavors, i llavors a partir d'aquí ja em vaig començar a bellugar, em vaig fer-me soci del centre excursionista, i anava sortint amb ells aquests anys, i després va venir també l'evolució, diguem-ne, una mica del casal del casal de la gent gran. El casal de la gent gran que es va reformar, el que era la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura, que jo en allà ja hi anàvem a ballar country, anàvem a ballar country a la Casa de la Cultura Vella.
Quan encara no eres jubilat.
No, llavors encara no estava jubilat, però ja ballàvem llavors, ja et parlo uns quants anys enrere, en un local... no era pas gaire més gran que aquest, a sota del que era l'escenari d'abans, que venien uns monitors, en Joan de Vidreres, uns de Tossa, uns altres de la Bisbal i tal i qual, que són els que ens van començar ja a introduir en una colla del country, que encara n'hi ha unes quantes que encara van seguint, gràcies a Déu, entens?
Sí, sí.
I molt bé, i llavors ja com es va fer la Casa de la Cultura Nova i van sortir totes aquesta sèrie de possibilitats que es van anar obrint, doncs, ja ens vam ficar amb el teatre, que van agafar-ho la Montse Chapellí i la meva dona, m'entens? I vam començar amb un grupet que em sembla que érem 11, i ara som 35.
35, Déu-n'hi-do.
35 en el grup, sí.
I com organitzes una mica totes aquestes activitats? Perquè ara fas country, fas
sí,
excursions...
Sí, mira, jo tinc dues hores de country, de classe, i tinc molta gent, però pensa que tots els que tinc, tots som jubilats.
Perquè tu ara ets l'instructor, diguéssim,
exactament,
el que dona la classe.
Exactament, o sigui, és una activitat més dintre de les activitats del casal de la gent gran. M'entens? Com hi ha la ceràmica, hi ha el teatre, hi ha totes aquestes coses, el country és el mateix. Llavors, ara a l'hivern jo m'adec amb aquests cursos. Llavors en tinc un curs d'aprenentatge, diguem-ne, el dilluns, una hora al dematí, i el divendres també una hora al dematí, que ho fem allà en el molí, el pavelló del molí, i va lligat amb la gimnàsia que ens fan també els monitors a la gent gran. Saps? Com que a la gimnàsia, allà entro jo.
Però fas gimnàs també, no?
Sí, gimnàsia també, sí, sí.
Fas el gimnàs i després
o sigui,
fas
exactament,
l'instructor.
Exactament, la gimnàsia són 3 dies a la setmana, dilluns, dimecres i divendres, una horeta, es fan uns monitors que ho porten molt bé, i llavors el dilluns i el divendres faig jo una hora més de ball per l'altre grup que entra nou llavors.
I després, a banda del country, també teatre?
Pues, pel teatre, també amb una colla d'amics, pues, també anem a jugar golf de tant en tant, aquí al Pitxampat i al Camp Gran també, i mira, i ja està.
I anar omplint el temps.
I anar omplint el temps,
amb tot el que
saps? Anar omplint el temps, sí, sí.
Deies que de la vida al bar se'n ressentia molt la família.
Sí.
També se'n ressenteix positivament un cop et jubiles i...
Sí, sí. Sí, sí, perquè, esclar, llavors ara, clar, passes moltes hores a casa, encara que hi hagin aquestes activitats, són activitats que, cuidado, no et marquen...
Són horaris més normals, ah,
exactament,
no?
Exactament, i a més són activitats ja programades, que, no, que ja saps que el dilluns has de fer allò i tal, però a partir d'aquí, per exemple, el dilluns, que és un dia de feina, no?, diguem-ne així, doncs pues jo a 1:15 del dematí no tinc cap més obligació. I a partir d'aquí això mateix tota la setmana, saps el que vull dir?
Perquè a la Parra feia horari de matí fins a la nit?
Sí, a la Parra obríem a les 8 del matí i tancàvem normalment pues, a l'hivern aviat. A l'hivern, pues, a les 9 del vespre ja tancàvem, però a l'estiu a les 2 de la matinada.
Aviat entre cometes, no? Perquè de 8 del matí a 9 de la nit, déu-n'hi-do les hores que hi ha.
Tantes com vulguis.
I sempre feies tot l'horari complet?
Anàvem repartint, però vaja, com que ja sabies que els moments puntuals quins eren, allà hi tenia que ser-hi tothom.
Clar, és horari partit, no?
Exacte.
I la teva dona mai va estar amb tu allà?
Sí, la meva dona ha sigut a la Parra un puntal importantíssim.
També estava...
No, ella estava a la cuina.
A la cuina, clar.
O sigui, com hi va haver-hi el traspàs, diguem-ne, de feina d'un bar normal, tenia molta conserva, que es menjaven allà, almejas, barbareixos, totes aquestes coses, a mica vam anar passant a el que és la cuina treballada, o sigui, cuina de mostrador. Uh-huh. Llavors, aquí és allà on va entrar la meva dona. La meva dona és una cuinera de primera divisió. I doncs, llavors, ella és la que ens anava fent les tapes. Mm. Anava fent les tapes i tot allò. Per pensar que n'hi havia un sortit impressionant. I llavors, cada dia hi havia unes llistes, avui toca fer això, avui toca fer allò, tal i qual, i vinga, i anàvem fent.
Que deia que no sabia com podies aguantar, però ella també estava ficada...
Sí, ella venia els dematins. Uh-huh. Ella els dematins. Els dematins, llavors, ja feia la feina de tot el que és. I si era una cosa excepcional, que potser de vegades, clar, tenies un grupus, perquè això també és una altra història, m'entens? Venien grupus de francesos o d'espanyols o d'allò que, escolta, i voldríem menjar tal, i com són? Doncs pues som 30. Doncs pues, molt bé, de tal hora a tal altra... Podem guardar-los i a partir d'aquella hora ja no, perquè ja entra la gent i també tenies que mullar-te una miqueta, saps?
I t'hauria agradat que hi hagués hagut una descendència que hagués volgut continuar amb aquest negoci?
Sí.
Sí?
Sí, però no ha sigut el cas.
Però t'hauria... et va fer pena que el local desaparegués, entre cometes.
Sí, 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 molt. Inclús jo vaig mirar a través de l'Ajuntament, dels regidors que hi havia llavors i tal i qual. Escolta, no podeu fer alguna cosa? Perquè, esclar, jo quan vaig plegar també em vaig trobar amb una sèrie de condicionants. Bueno, estàvem parlant de que el local... el anàvem mantinguent, però tenia el mateix esperit, com t'ho he dit abans, eh? Uh-huh. El mateix esperit. Llavors, què passa? Avui dia, les normes han canviat totalment. Llavors, si jo ho deixo i entra una altra persona, la revisió de normes s'actualitza. Uh-huh. M'entens? Llavors, una sèrie de condicionants que hi havia, que tenien llavors, es havien d'actualitzar ara. I ja no podia ser.
Clar.
Ja no podia ser. No podia ser perquè, primer, per entrar allà a casa hi havia una petita rampa, que era com un escaló i tal i qual. Llavors, si omplíem i nivellàvem això, el sostre no ens donava l'alçada reglamentària per poder fer-ho. I a partir d'aquí, tot el que tu vulguis. Cuines, lavabos, aquí, d'allà, tot allò. Llavors, això va dir, senyors,
no,
s'ha acabat.
No era viable.
No era viable.
I en tot cas, queda en el record, entenem que hi ha imatges, fotografies guardades...
Moltes, o... moltes, sí.
Perquè no sé si teniu pensat, no? Però és material que podria passar al seu moment ara,
bueno,
així?
Bueno, jo vaig donar a l'Ajuntament que hi havia una llar de foc, i a sobre el que era la pedra de la llar de foc hi havia un quadre molt gros, quasi com aquest vidre que tenim aquí darrere, que va ser dibuixat, o sigui, pintat a l'oli, a la paret.
Mm.
A la paret. Per un pintor que era un d'aquells personatges que van venir aquells primers anys que et dic jo. Aquest era un gran pintor, però un gran pintor, i ho va demostrar fent aquest quadre, que es dedicava i es guanyava la vida fent caricatures. O sigui, se sentava allà amb una taula, amb un puesto que ja tenia ell, que nosaltres li deixàvem estar, amb un d'allòs, i entraves...
Allà a la barra mateix?
Sí, entraves tu, i... O que li faci allòs, i res, per no el que es cobrava aquell temps, no sé el que eren, poder 10 pessetes o el que sigui, feia la caricatura i es guanyava la vida així. Però era un gran pintor, un gran pintor. I un dia me va dir, escolta, vols que et faci aquí un d'allòs? I sí, sí, ho va fer. I va fer a la paret... la van massillar i tal i qual, i a sobre hi va pintar l'oli, un quadre a l'oli, que era un fondo de lo que era el local, amb les taules, un fondo una mica difuminat, i llavors, a primer terme, hi havia 5 pescadors d'aquella època. Pescadors, però reals, eh? No cares fictícies, 5 pescadors, llavors, hi havia dibuixat, el Feliu, hi havia en Mansió, hi havia en Pere Girona... Hi havia el Raba, hi havia, bueno, 5 o 6 personatges reals, i els va dibuixar tal qual.
Com, que reconeixien,
com,
eh?
Perfecte, com si fossin 5 fotografies allà, i estaven sentats allà amb una taula, com estem ara aquí nosaltres, i estaven fent una activitat, o sigui, menjant o beguent. M'entens? I això és el que va posar en el quadre. Bueno, aquest quadre, jo vaig haver de fer una reforma que... amb el que dèiem abans de les activitats, vaig haver de treure la llar de foc. La llar de foc, bueno, doncs, el treure la llar de foc, a darrere, bueno, una mà de runa i tal, lo típic, i va resultar que la paret sobre la que estava pintat aquest quadre era tot rajoles, saps aquestes rajoles de terrat? Aquestes rajoles vermelles que sí, es posen a terra sí, sí, en els terrats? Doncs pues, la paret de llos estava forrada d'aquestes rajoles, que ni ho sabíem nosaltres. Llavors, clar, diu, bueno, com el salvem? Perquè això, clar, si comencem a picar per aquí i per allà, es desmuntarà tot, no? Mira què vam haver de fer, per salvar aquest quadre. Aquest quadre el té l'Ajuntament.
El vau cedir a l'Ajuntament?
Sí, ja t'ho explicaré. I doncs, per darrere, els paletes van buidar-ho tot amb molt de cuidado, i com van arribar a el que era la paret, que el quadre era per l'altre costat, o van emmassillar-lo tot de guix amb tires de ferro, com un engreiellat, i ho van fixar-lo tot.
I llavors
amb una màquina van tallar el quadre, tot el quadre, i llavors en el puesto que havia d'anar, perquè jo no ho volia perdre ni boig, en el puesto que hi havia van fer una llar de foc simulada en allà, que va quedar molt bé, que semblava fins que l'havies d'encendre ara, però esclar, no hi havia llar de foc, era la pantalla de davant, i el quadre sobreposat. I llavors, com
perquè tenia, diguem, el forat de la llar de foc.
Exactament, teníem a fer el forat allà, vam posar-lo allà, però esclar, aquest quadre, del modo que estava reforçat per darrere, podies agafar-lo i portar-lo allà on volguessis. I quan va arribar el moment de plegar, jo vaig anar a l'Ajuntament, i no me'n recordo qui havia de regidor llavors de Cultura, bueno, és igual, li vaig dir, mira, hi ha això, hi ha aquest quadre, i que a mi em sabria molt de greu que es perdés. Diu, oh, de cap manera, dóna'ns-el, nosaltres el vindrem a treure, vindrà la brigada, el vindrem a treure, el portarem no sé on està. Diu, i si alguna vegada hi ha alguna casa d'un museu o un puesto que se pugui ubicar, ho farem. De moment no surt per enlloc.
Però saps això, que el té l'Ajuntament?
No, el té l'Ajuntament. Té l'Ajuntament, van donar-lo a l'Ajuntament. Sí, sí.
Doncs mira, ara des d'aquí aprofitem a fer-los un recordatori que hi ha aquest quadre que ens agradaria molt que es pogués exposar a algun lloc.
Exacte, ara que s'està refent la Casa Font, la Casa Comptadors i una cosa i l'altra, poder un puesto, no dic pas en aquí, perquè això... Però vaja, és d'aquesta època.
Sí, per què no? Deixem-ho a l'aire, no?
Exacte, deixem-ho a l'aire que li trobin un punt, eh?
Romà, abans d'acomiadar-nos, m'agradaria que canviessis un missatge a la gent que té una vida activa i que li arriba el moment de la jubilació i té aquesta por que tu vas tenir durant 24 hores només, sí, no? Que té aquesta por de dir, i ara què? Què els hi diries?
Bueno, jo diria, primer de tot, que el tòpic aquest de que com una persona se jubila està condenat a avorrir-se, jo el rebato de dalt a baix. Això aquí s'avorreix el que vol. El que vol. Només que tinguis tu un punt només d'activitat i vulguis bellugar-te i fer alguna cosa, pensa que avui dia, començant ja pel casal el nostre, el casal de la gent gran, allà dintre tens activitats per fer per no avorrir-te mai. No avorrir-te mai. I llavors, a partir d'aquí, el personal de cada un. Escolta, no sap pas descobrir res, m'entens?
D'oferta n'hi ha molt variada.
I tant que sí.
Doncs amb aquest missatge optimista posem punt i final al programa d'avui. Romà, ha estat un plaer tenir-te aquí, compartir aquesta mitjoreta de conversa i esperem que segueixis igual d'actiu durant molts anys més.
Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, el plaer ha sigut meu. Gràcies.
I molt bon dia a tothom.